Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui, dilluns 8 de gener del 2024. Primer programa d'aquest nou any. Comencem aquest 2024 pel que fa a l'Esports 14, després d'aquestes setmanes en les quals les competicions esportives s'han aturat i aquest cap de setmana hem viscut ja el retorn d'algunes d'elles. No totes. Aquest retorn massiu es produirà a partir d'aquest proper cap de setmana, del 13 i el 14 de gener, però en aquest programa d'avui us podem parlar del que donava de si la jornada de l'Hockey Lliga, que sí que disputava ja partits en el final de la primera volta, que ens ha deixat resultats sorprenents i també ja de forma definitiva doncs els 8 equips que s'han classificat per la Copa del Rei. El Noia ja feia setmanes que estava classificat, també com a cap de sèrie, i en aquest últim partit de la primera volta rebia la visita del Liceo, que jugava la classificació. Un Liceo que perdia a mans de l'equip de Pere Vàries i es quedava fora de la Copa per primera vegada des de l'any 2006 i per tercera vegada a la seva història. És un fet molt noticiable, ho comentarem al llarg d'aquesta propera mitja hora amb el nostre company Josep Gomà, amb el qual també analitzarem la resta de marcadors de la jornada. I avui també dedicarem una bona estona a parlar del Futbol Club Vilafranca i d'aquest empat a dos davant el Mollerussa en el primer partit de l'any pels alpenadesencs.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a dos quarts de dues del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Comencem quan passen 6 minuts de dos quarts de dues. Comencem, com dèiem, aquest any 2024 a l'Esports 14. Avui doncs també ja donem inici a l'activitat esportiva pel que fa a la nostra programació habitual. Ja tornen tots els espais habituals, l'Esports 21 avui al vespre per parlar d'aquest partit del Vilafranca davant el Mollerussa. Encara no de les competicions de futbol comarcal que reprenen aquest proper cap de setmana i també dimecres nova cita amb el Parlem d'Hoquei Radiofònic, també a través de la televisió i tots els espais com el Punts i Gols que també doncs tornen a la nostra graella. Ja tornem a l'acció i per fer-ho doncs també saludem al nostre company Josep Gomà. Josep Gomà, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, doncs aquí estem a punt per parlar d'aquesta jornada que tot just deixem enrere, l'última de la primera volta en la qual hi havia moltes coses en joc, molts equips que encara s'havien de certificar la seva presència a la Copa del Rei, entre ells estava el Liceo, que era el rival del Noia i que finalment doncs, ha quedat fora d'aquesta Copa.
Sí, una darrera jornada que jo crec que ni fet expressament es hagués pogut pretendre doncs, el que hi havia en joc pràcticament d'aquests equips de la Hockey Lliga, menys exceptuant-ne tres, tots tenien opcions d'entrar-hi. O sigui, exceptuant també el Barcelona i el Noia i el Sant Just, que pràcticament el Noia i el Barcelona ho tenien assegurat, el Sant Just, hi havia alguna petita possibilitat, petita, de que perdés, però finalment, doncs, tot i que el Sant Just va perdre Igualada, va aconseguir ser el tercer classificat, el que li permet ser cap de sèrie. Doncs una jornada que jo diria que quasi els resultats van ser normals, tot i que probablement el que tenia menys en joc i que ningú hi hagués apostat era el Calafell, que va perdre en pròpia pista, però que com a organitzador de la Copa del Rei es classificava, el que també, en aquest cas, era un afegit al Liceu, perquè el Liceu quedava classificat en vuitè lloc, amb els mateixos punts que el Calafell, però com a organitzador passava el Calafell i el Liceu es quedava. O sigui que jo crec que va ser una jornada rodona. Abans haguéssim dit jornada de transistors, ara doncs, les tecnologies avancen i podíem seguir bastant per streaming el que podia passar, no? I en aquest cas, doncs, que Barcelona, Noia, Sant Just i Voltregà són caps de sèrie i el Coi, Reus, Igualada i Calafell seran els equips que no ho són. Tot i que, per mi, tret del Barcelona, la resta pot passar absolutament de tot.
Pot passar de tot, i de fet ho estem veient al llarg d'aquesta lliga regular, que cada jornada doncs, sempre acostumem a veure un resultat que potser no esperem. Després, si un cas, ens centrem en aquest Noia, que va aconseguir remuntar el gol inicial de Dava Torres i s'imposava per 3-1 al Liceo, que, com dèiem, es queda fora de la Copa, però sobretot crida l'atenció al partit del Calafell, no? Aquesta derrota contra el Ribas, contra el Cué, en una setmana que també ha vingut marcada per aquesta confirmació que Ferran López no continuarà com a entrenador la temporada vinent.
Sí, a vegades passa això. De fet, el Calafell és un equip que va arribar molt castigat a la recta final de la abans de festes, amb jugadors lesionats, amb jugadors relativament amb molt d'agotament per viatges, pels partits que havien fet, tal, però semblava que les vacances podien anar bé per recuperar. Però jo a vegades penses, carai, t'anuncien que no continuarà l'entrenador i pot haver sorpresa a la pista. Jo diria que vaig veure trossos d'aquest partit i el Ribas és un equip que a la contra sap jugar molt bé i a més ahir va tenir un home molt afortunat de cara a porteria que va ser Bernat Dieste. A més el porter del Ribas també va parar molt i el Calafell doncs, que en cap moment s'hi va trobar. Jo vull pensar que el fet doncs, de l'anunci el passat divendres de que Ferran López, el Calafell, no el renovaria, que no tenia, que no té res que veure una cosa amb l'altra, no? El que passa és de que, clar, en aquest moment ja comences a veure això i dius, ui, tindrem una temporada de canvi de banquetes, no? I serà un ambient afegint. Nosaltres parlàvem amb Ferran López no fa gaires dies, en parlem d'hoquei, i aquesta pregunta de la renovació quedava a l'aire, perquè teòricament ja semblava que feia dies de que havia sortit el rumor de que no continuaria, però també hi havia la informació de que el Calafell li havia ofert renovar, no? O sigui que va explotar, de fet, pel Calafell no tenia una importància relativa perquè ja estava classificat per la Copa del Rei com a organitzador. Però, bueno, s'haurà de vigilar perquè ara, en aquests moments, el Calafell està amb 18 punts i el Lleida i el Caldes estan amb 16 i 14, el que vol dir que si agafés una marxa irregular s'acostaria als llocs de perill.
Doncs sí, no estan lluny aquestes posicions de perill. També Ferran López, el primer dels noms que surt a la palestra d'un estiu, ja avançant molts mesos en el calendari, que es pot presentar mogut pel que fa a les banquetes, a l'Hockey Lliga.
Sí, pot ser, perquè de fet ja hi ha una mica la confirmació de que Edu Castro no continuarà amb el Barcelona, o sigui que per tant vol dir que hi pot haver moviments, en fi, tot i que ara es puguin dir noms, no deixen de ser una certa rumorologia, eh?
Deixant de banda tota aquesta rumorologia, que encara tenim molts mesos per davant per anar comentant el que succeeixi, tornant a aquest partit del Noia contra el Liceo, bé, el Noia tanca la primera volta amb només una derrota i, a més, amb aquesta estadística, que a l'Ateneu doncs, no ha perdut cap partit en el que portem de temporada. De moment, molt bona nota per l'equip de Pere Bàries, no?
Sí, a més tenim en compte que té algun resultat, principalment en algun desplaçament, un xic sorprenent, com per exemple la visita a Sant Just, que va doncs, acabar empatant i va perdre, si no em falla la memòria, la pista del Girona. Sí, que la trajectòria del noi ha sigut excel·lent, principalment a casa, com bé tu dius. Ahir, per exemple, doncs, aquest partit amb el Liceu, la segona part del noi, jo, per mi, va ser de les bones, bones que han vist aquesta temporada. I un noi que es queixaven de que li costava fer gols, ahir va estar molt encertat en els moments claus, i a més, jo penso que amb un joc molt bo, davant d'un Liceu, un Liceu que, com ens deia el passat dimecres, Joan Copa recuperava Dava Torres, que era el seu home més perillós. De fet, ho va demostrar-ho marcant el primer gol. O sigui, un Liceu que semblava que també volia recuperar, doncs, sensacions. Ho va explicar ell, de que vindria una temporada amb lesions i que, evidentment, doncs, tot això els hi passava factura. Però jo crec que la victòria del Noia va ser justa. El Liceu en tot moment va donar la cara, va lluitar, va buscar, però el Noia, repeteixo, principalment a la segona part, va ser molt superior.
Doncs ja tenim els 8 equips que jugaran aquesta Copa, els que ja sabíem, Barça, Noia i Sant Just, i a més de Calafell com a anfitrió. I en aquesta jornada, doncs, ja hem conegut que Voltregà, Alcoi, Reus i Igualada són les que completen aquesta nòmina d'equips que a partir del mes de març, doncs, disputaran aquesta nova edició de la Copa del Rei a Calafell. Si un cas repassem ràpidament els marcadors d'aquesta tretzena jornada a l'Hockey Lliga: Barça 7, Mataró 2, Calafell 3, Ribas 5, Igualada 3, Sant Just 1, Noia 3, Liceo 1, Alcoi 4, Caldes 1, Voltregà 6, Lleida 4 i Reus 2, Girona 2. Aquest mateix cap de setmana es disputarà la 14a jornada, la primera de la segona volta, amb els següents partits: dissabte a les 5, Ribas Mataró; el dissabte a 8:15, Noia Caldes; diumenge a 1:15, Alcoi Lleida; a les 4, Igualada Liceo; a 4:15, Voltregà Girona; a les 5 de la tarda de diumenge, Reus Barça, partit destacat d'aquesta jornada; i a les 6 de la tarda diumenge, Calafell Sant Just, també un partit en el qual també serà interessant veure el nivell d'aquest Calafell després de la derrota, diríem, inesperada contra el Ribas en aquest enfrontament davant el Sant Just, la revelació de la temporada.
Sí, serà un partit important. Hem de confirmar, ho farem dimecres, però els partits que hi haurà televisius, perquè aquí hi ha aquest Voltregà-Girona, que segurament serà el partit de la xarxa, i llavors tenim aquest Reus-Barcelona a les 5 de la tarda del diumenge i aquest Calafell Sant Just el diumenge a les 6 de la tarda. Veurem exactament amb aquests horaris quines sorpreses podrem veure per televisió, però jo també destacaria que el Voltregà s'ha classificat en quart lloc, per tant, és cap de sèrie, el que vol dir que també una bona trajectòria la de l'equip de Lluís Teixidor. Un Voltregà que ahir va anar amb algunes fases del partit per darrere, davant del Lleida, però que al final va poder-ho superar i classificar-se amb 20 punts com a quart classificat, els mateixos punts que el Sant Just.
Doncs un Voltregà que va començar una mica dubitatiu, però que al final, doncs, està donant aquests resultats que probablement s'esperaven d'ells aquesta temporada. Recordem ràpidament, com bé deies, que dimecres nova cita amb el Parlem d'Hoquei, parlant una mica d'aquesta primera jornada de l'any, però també imagino d'aquest retorn de l'Hoquei Lliga Plata a partir de dissabte.
Sí, exactament, com tu bé dius, dissabte anem començant ja les normalitats, les competicions de la Federació Catalana, també amb alguns grups molt emocionants, i evidentment aquesta Plata, amb el seu grup nord i surt, amb partits importants, recordant una dada, és de que el Vendrell jugarà el dissabte a les 7 contra el Lubians i el diumenge a la 1 contra l'Ordes, el partit que té ajornat. Un Ordes que jugarà el dissabte a la pista del Tordera i que en un cap de setmana farà dos partits. I en cas de victòria de l'equip vendrellenc, atenció, que es posaria a la part alta de lo que pugui passar en les dues darreres jornades amb el Vilafranca i el Cerdanyola. Si vols, recordem aquests partits de del grup nord: Vendrell, Lubians, Vic, Sant Feliu, Olot, Cerdanyola, Digitècnic, Patí, Vilafranca, Capital del Vi, Manlleu, Sant Cugat, Dominicos i Tordera, Ordes. Hem de dir que l'Olot ha canviat d'entrenador, ha substituït a Jordi García per un entrenador ja local, ara no em surt el seu nom, però que en aquest cas, doncs, atenció a aquesta dada, no? Que entrenador nou, puntuació. Serà interessant de veure, tenint en compte també com, per exemple, el Girona debutava en García a la banqueta d'aquesta setmana en substitució de Miquel Benito. I en el grup nord, aquests partits, Igualada al Corcón, Alcobendas, Espanyol, Congrés, Lloret, Taradell, Alpicat, Palafrugell, Arenys de Munt i Barcelona, Sum. Aquesta, aquí encara manquen doncs, aquestes dues jornades per tenir els equips com la Copa de la Princesa, tot i que l'Alpicat pràcticament ho té assegurada la seva presència, cosa que Vilafranca, Cerdanyola, encara matemàticament no ho tenen.
Doncs parlaves d'aquest canvi de la banqueta de l'Olot. Miquel Ràfols, el nou tècnic de l'Olot, també una de les novetats en aquest inici de l'any 2023. Doncs Josep Gomà, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estona de programa i sobretot ja emplaçar a l'audiència a retrobar-se amb el Parlem d'Hoquei Radiofònic aquest proper dimecres. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Doncs parlàvem, entre d'altres temes, d'aquesta victòria del Noia davant el Liceo per 3-1 i ara anem a escoltar el tècnic, a Pere Bàries, analitzant aquest triomf de l'equip en aquesta estrena l'any 2024.
És cert que a part de guanyar doncs, ha sigut una jornada a nivell de resultats bastant rodona per nosaltres perquè Calafell i Reus Sant Just no han guanyat, per tant, no, Calafell i Sant Just han perdut i Reus han empatat, per tant, doncs, jornada entre cometes rodona per nosaltres, agafem distància amb el tercer, 8 punts, 10 amb el quart, crec, és una distància honestament relativament còmoda, però no ens podem aturar aquí. La Lliga encara és molt llarga, 13 jornades, 39 punts, i vol dir que com a mínim hem de sumar 29 per mantenir aquesta zona plaça i n'hem sumat 28 de la primera. Bueno, vull situar també les coses en context, ja fa temps que ho dic, que els jugadors van parlar aquesta setmana, hem acabat la primera volta amb 28 punts, els mateixos que l'any passat, i tothom recorda l'any passat que l'últim jugador per dir la primera volta ens vam atrevir a jugar de 5 aquí a casa contra el Voltregà, anant empatats, vull dir que anéssim sumat 29 segurament. Per tant, doncs, situar una mica en context la nostra classificació, els punts que portem, que evidentment estem molt feliços, molt contents i orgullosos de la classificació que portem, però també és cert que comparat amb altres temporades, doncs, els equips estan deixant molts més punts. També és una realitat que la Lliga està molt competida, que avui mateix el Ribas, no, que anava a Cué, ha guanyat a Calafell, que és una pista complicadíssima. Per tant, és una realitat, a vegades sembla que direm de tòpics, però és una realitat. La Lliga està molt, molt, molt complicada. Tots els equips són capaços de plantejar, de posar en pista un quintet inicial que competirà bé, segur. I altres equips tindran una plantilla més llarga o més curta, però un quintet inicial el pot plantejar molt correcte. Però és molt difícil. De fet, el Ribas aquí ens va complicar molt el partit. Nosaltres vam guanyar els últims 7-8 minuts del partit, però anàvem 1-0 i ells crec que van tenir la directa per empatar-nos 1-1. Per tant, doncs, tot està sent molt difícil i tenim la sort doncs, que l'equip està, amb sinceritat, competint molt bé. Estem competint millor potser que jugant, tot i que hi ha moments de brillantor, penso que estem competint millor que jugant i hem de seguir en aquesta línia perquè, evidentment, volem jugar molt bé, volem fer disfrutar la gent i penso que per moments ho aconseguim, però sobretot hem de competir, que és el que ens donarà sumar punts a llarg termini.
Doncs toca seguir. Anem ara amb altres temes i anem a centrar-nos en aquest Futbol Club Vilafranca, que tornava també a l'acció ahir diumenge al Municipal, partit que es va poder seguir en directe per Ràdio Vilafranca, Vilafranca-Mollerussa. que va finalitzar amb empat a 2. El Vilafranca estrena l'any sumant aquest punt, que no canvia res la seva situació a la classificació. De fet, tot segueix igual perquè s'enfrontaven dos rivals que la classificació segueixen l'un a l'altre. El Vilafranca és quart per la cua, amb 15 punts, i per sota el Mollerussa, obrint la zona de descens a només un. Per tant, màxima igualtat, i el Vilafranca, que s'ho haurà de treballar al llarg dels propers mesos per aconseguir aquesta permanència a la categoria, que al final és l'objectiu que s'ha marcat l'entitat. Al final d'aquest partit, després d'aquest empat a 2 contra el Mollerussa, podíem escoltar les valoracions del tècnic Santi Triguero.
Puc fer una valoració positiva en molts aspectes i negativa per nivell de resultat. És un partit que jo crec que podem guanyar per bastant gols, ho diré així, perquè hem tingut moltes aproximacions i hem plantejat bé el que era el pla de partit, el que ens trobaríem, perquè el Mollerussa és un equip molt bo, que ens apreta molt, vale? Però sí que és veritat que al final la falta de veterania o la falta de contundència, la falta d'experiència, ens ha penalitzat molt. Vale? I és un partit que al final podíem haver guanyat, hem acabat empatant, però podíem haver perdut per errades puntuals. I això és el que hem de treballar, no podem permetre, perquè aquesta divisió, aquestes històries et maten, et penalitzen. I això hem de ser conscients que no es pot permetre, no es pot permetre. Vale? Perquè al final no són errades tècniques, són errades de conceptes. I aquests conceptes els treballem i els repetim cada dia i cada setmana. I això no es pot permetre a tercera divisió. Tot i així, avui no hem perdut, és la part positiva. Que fa ràbia, perquè avui a vegades amb l'empat estàs content, avui no estic content amb l'empat. Vale? Jo crec que els nanos mereixien guanyar, ningú la capacitat de remuntar un partit, tot i ficar-nos per davant, que això també mentalment ajuda, però les coses costen molt i a vegades s'han de treballar moltíssim i en moments determinats ficar-se al mono de treball i apretar les dents i ser molt solidaris perquè no se t'escapi. I avui és una pena perquè jo crec que avui se'ns ha escapat la victòria.
I una d'aquestes errades, evidentment, és el gol de l'empat. Sí. Què ha passat aquí?
Sí, sí, al final no pot ser que marquem un gol i el mateix saque de centre del Mollerussa, amb els nostres 11 jugadors al nostre quart, ens guanyin l'esquena. És el que comentem, no? Al final això no és una errada tècnica, és una errada de concepte, una errada de concentració, una errada de dir, hosti, no estic per la feina, i això no ho permetrem, això no ho permetré. Vale? Em puc equivocar, sí, un pot fallar un penalti, sí, un passe, sí, però aquestes errades això no es poden permetre, igual que ara amb 10 jugadors al Mollerussa a final del partit, aquests dos contraatacs també per presa de decisions errònies, com a concepte, no es pot fer. I si els nanos no ho entenen, doncs els hi tornarem a explicar, els hi tornarem a treballar i els hi tornarem a fer, vale? Perquè nosaltres estem aquí per això. Estem aquí per això i els ajudarem perquè estem tots al mateix barco i qui vulgui estar-hi ja està i qui no, pues que ho digui, no? Però ja et dic, content i emprenyat, però més que content, almenys perquè al final sumar sempre és positiu.
Evidentment, sumar és positiu, poquet a poquet, i mentre l'equip es mantingui fora del descens. Un Vilafranca que empatava a 2, tot i avançar-se al minut 35 al marcador, amb gol de Jordi Aumatell, que marcava per primera vegada aquesta temporada. Només un minut després, quan el Mollerussa treia de centre, amb pràcticament 4 tocs de pilota, es plantava a l'àrea vilafranquina i feia l'1-1, gol de Lamin, i el 45 de penal per mans dins l'àrea d'un defensa del Vilafranca, Sol de Vila, feia l'1-2. I ja era el minut 81, quan Eric Ruiz, amb un xut des de la frontal de l'àrea, feia el 2-2 definitiu i donava aquest punt al Vilafranca. Un Vilafranca que torna a la feina aquest dimarts a la tarda per preparar ja el partit d'aquest proper diumenge a 4:45 de la tarda al camp de l'Olot. Visiten a l'actual segon classificat, l'Olot, amb 32 punts a 3 del líder, que és l'Hospitalet, que segueix amb la seva ratxa imparable. I de moment, doncs, màxima igualtat a la zona alta en aquesta lluita pel lideratge, però també a la zona alta, com dèiem, amb aquest Vilafranca instal·lat ara mateix en la 15a posició, un punt i una posició per sobre del descens. Doncs ens queda un minutet de programa, aprofitarem per recordar que avui a 2:15 del vespre torna l'Esports 21 el programa habitual a la graella els dilluns al vespre a Ràdio Vilafranca. Avui, evidentment, doncs, analitzant aquest empat del Vilafranca davant el Mollerussa amb els tertulians habituals i també algun que altre protagonista que ens expliqui les sensacions en aquest retorn a la competició que es produïa aquest diumenge al vespre. I ja tornem a la normalitat pel que fa a la programació habitual a la ràdio i també al llarg de la setmana, doncs, cada dia a partir de 2:15 del migdia amb l'espai habitual de l'Esports 14 de 2:15 a les 2 del migdia. Aquí estarem ja cada dia mentre duri la competició per acostar-vos als principals protagonistes i també esdeveniments que es produeixin a la comarca. Nosaltres tornem demà dimarts amb més programa a la mateixa hora a partir de 2:15. Que vagi molt bé. Tied to mine. The life that we live and the love that I give to her. Each day it grows more and more, I'm sure it shows. Well, it's a bubbling fountain that flows into a sea.